dos minutets per les 10 i és hora de Món Verd. És molt de dilluns aquesta sintonia, eh? És així perquè entrem a poquet. Eduard Nal, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Com estàs? Estàs penjat pels arbres?
Avui no. Avui me l'he pres una mica de dilluns i bé, estem paperassa i aquestes coses, ja se sap.
Perfecte, doncs com la sintonia, eh? Poquet, que arrenquem setmana, que arrenquem setmana i sembla que de moment amb bones notícies. Vinga, va, anem a parlar de plantes, d'arbres, que és el que ens toca en aquest espai amb l'Eduard Nal, que ja saben que és arborista, per tant en sap un monton. I per començar volies acabar de tancar alguna coseta respecte a l'última vegada que vam parlar, oi? Que vam parlar dels sentits dels arbres.
Sí. Sí, la veritat és que com que tinc tendència a enrotllar-me, doncs no puc acabar d'explicar mai el que dic. Avui aniré una mica per feina i el que volia era acabar una mica de parlar una mica del que podien ser els sentits que tenen els arbres, que al llarg de l'evolució podem dir que els han emparentat amb nosaltres, no? Com tenen una espècie de sentits que s'assemblen una mica al que tenim nosaltres sense arribar a ser-ho, oi?
Mm-hmm.
Llavors, mira, volia comentar, per exemple, que els arbres podríem dir que tenen el sentit de l'oïda. Són capaços de detectar per on passa aigua, no? Saps allò que
sí.
La gent, ostres, que les arrels m'han trencat els tubs, s'han ficat aquí, s'han ficat allà. Resulta que l'aigua, el moviment de l'aigua quan passa per un tub, té unes vibracions molt concretes, no? Uns megahercios d'aquells que es diuen, no? Que se'n sembla que es mesuren així, i emet una vibració molt concreta. Doncs els arbres són capaços de distingir aquesta vibració i dirigir les seves arrels cap allà. Vale? Per tant, al final el so no són més que ones de vibració, no? Que ens arriben a les oïdes, doncs ells, aquestes ones de vibració, són capaços de
detectar-les.
Detectar-les a través de les arrels.
Vale?
Un altre sentit que podríem dir que és interessant, que podríem dir que és un sentit, és el del gust. Tenen la capacitat de detectar la composició del sol, de la terra, és a dir, als llocs on la terra no és prou fèrtil o és massa àcida o és massa calcària per ells, no dirigeixen les arrels cap allà, sinó que creixen en el sentit en el que la terra i el substrat és més apte pel seu creixement i en poden treure més nutrients. Per tant, que d'alguna manera són capaços de detectar el gust, la composició, una mica li diríem gust, no? Perquè de fet, però
sí,
una mica la composició de la terra, no? De la mateixa manera que nosaltres som capaços de distingir si una cosa és amarga o dolça o salada, no? Doncs tenen aquesta capacitat, també. També
la setmana passada ens vas parlar, bueno, fa dues setmanes ens vas parlar també de què veien, no? Això ja ho vas explicar, de que veien tot i no tenir ulls i per tant, d'alguna manera, ens va quedar clar això, que no són, que són éssers vius, és a dir, que i no només són éssers vius, no? Va ser una mica el titular de fa dues setmanes, sinó que són organismes sensitius, no? D'alguna manera, és a dir, que senten i que per tant es mouen també en funció de tots aquests sentits.
Exacte, sí, pensem que bueno, el que vam comentar fa més temps que nosaltres que estan aquí i han hagut d'evolucionar de manera que puguin sobreviure havent escollit l'opció de no moure's i quedar-se quiets. Que digués que per nosaltres ara ens deixen quiets i vamos.
I a veure com ho faríem, eh?
Exacte, i no sobrevivim, no? Ells han hagut de desenvolupar una altra mena de sentits, no? I d'aquesta manera, per exemple, jo vull dir una mica, ho assimilo una mica a poder al tacte, no? Que quan, per exemple, un insecte va a una fulla, a un arbre, i la mossega, l'arbre és capaç de detectar que l'han mossegat i envia informació a la resta de la fulla de l'arbre i dels arbres del voltant, de fet, que ha rebut aquella mossegada, i no només és capaç de detectar que ha rebut aquella mossegada en aquella fulla o en aquella branca, sinó que és capaç de detectar quin insecte ha mossegat segons la saliva, que diguem entre cometes,
sí,
la saliva que tenen els insectes. No és capaç de detectar quin insecte l'ha mossegat. I en funció d'això activa unes defenses o altres. Però no només això, sinó que és capaç d'enviar senyals d'emergència a altres tipus d'insectes que són considerats contra plagues. És a dir, nosaltres tenim les plagues, que són els insectes sí. que arriben i ataquen al nostre arbre, doncs hi ha uns insectes que són considerats contra plagues. És a dir, quan hi ha molta concentració d'uns insectes, en venen uns altres a alimentar-se uh-huh. d'allò. Ostres, mira, que aquí hi ha molt pogó, doncs vinga, som-hi tots a menjar pogó que aquí n'hi ha.
Uh-huh. Doncs marietes, no, per exemple, no?
Per exemple.
Això ho vaig aprendre fa no gaire, eh?
Les tan volgudes marietes. Sí, jo sempre que em trobo pel jardí les porto allà on tinc les tomateres i això, i en qüestió de pocs dies desapareixen els pugons.
Doncs mira, fem aquí el paquet petit apunt, eh? Perquè el pugó és una de les plagues que més afecten a les plantes del nostre entorn, no? I moltes vegades a les sí. de casa, i que més desesperen probablement els propietaris de plantes. De les plantes. El que acaba de dir, i confirmar Eduard Arnal, el millor és posar-hi marietes.
Sí,
no busquin
sí,
insecticides ni elements químics, unes quantes marietes, i escolta, amb el pugó desapareix. A més, jo en el meu cas ho he posat a la pràctica i és al·lucinant veure com funciona.
Sí. A més, amb un parell de dies són capaces de deixar-te una planta totalment neta.
Jo una qüestió que vaig aprendre també amb aquest assumpte, que clar, ara molta gent també ens ho preguntarà, i on trobem marietes?
On trobem marietes? Això és complicat. Mira, hi ha dues maneres de tenir marietes. Una és tenir varietat de flors al jardí o al balcó. Elles venen de manera natural. I l'altra és tenir plantes sanes. Les plantes sanes amb flors acostumen a tenir marietes i no a rebre plagues. I l'altra opció és que la gent que tingui grans plantacions o que tingui un jardí gran i vulgui combatre de manera sostenible les plagues, avui en dia tens opció de comprar per internet fins i tot tàpers, t'envien tàpers plens de marietes.
Ho sé, que això també va ser l'altre descobriment, que és al·lucinant, és a dir, poden vostès anar a Amazon i comprar marietes vives.
Sí, és una passada, i pol·linitzadors, no? La gent que té hivernacles molt grossos, doncs compren eixams de pol·linitzadors com podrien ser les abelles, per exemple, i llavors els deixen anar a dins dels hivernacles i fan una pol·linització natural.
Clar, i entenc, Edu, que d'alguna manera això els humans ho hem après precisament d'observar com els arbres ho fan, no? És a dir, observar com les plantes, quan els hi ve el pugó, o els arbres quan els hi ve el pugó, no? Ells mateixos criden o alerten les pròpies marietes perquè vinguin a ajudar-los d'alguna manera, no?
Exactament. I això només es pot donar si tenim els arbres sans, és a dir, evitar podes innecessàries i mantenir-los en les condicions òptimes de creixement, no? Vull dir, una planta sana, de fet, és capaç de produir les seves pròpies defenses. Llavors, fent servir, per exemple, és com passa amb la cafeïna, no? Que si tu prens molta cafeïna, cada cop en necessites més perquè el teu cervell deixa de produir aquella substància que és la que, diguem, que d'alguna manera el cervell produeix cafeïna de manera natural, no? Llavors, tu quan l'ingereixes, anul·les la producció i llavors cada cop tens més dependència d'aquella cafeïna, no? Doncs passa una mica el mateix amb els arbres i les plantes. Si tu el que fas és, de manera preventiva, que fa molta gent, comencen a fumigar, aquella planta no té l'opció de desenvolupar les seves pròpies defenses. Llavors, cada cop la fas més dependent d'allò. Si al mes a sobre la podes molt, la talles molt i li treus la seva pròpia producció d'aliment i de defenses, doncs ja hi som, no? Entres en aquell cicle en el que mai acabes i que cada cop necessites més insecticides no? i més productes, que és el que passa en els camps de cultiu.
És a dir, la intervenció humana, aquí, que moltes vegades el que fa és, d'alguna manera, matar o eliminar, no? La capacitat d'autosuficiència de la pròpia planta.
Exacte, no? Encara ens pensem que les plantes estan millors quan les cuidem nosaltres i que depenen de nosaltres, quan porten diversos milions d'anys evolucionant abans que nosaltres.
Amb l'Edu Arnal sempre acabem amb aquesta conclusió, que no som tan intel·ligents com ens creiem i que les plantes ho són bastant més del que ens pensem.
Està bé,
està bé, són dosis de realitat. Edu, avui volies parlar també d'una altra qüestió que em sembla molt interessant, que és de la gespa artificial, no? Que es presenta moltes vegades com una alternativa ecològica i no hi estàs gaire d'acord amb això.
No, és que, de fet, mira, se'ns va presentar durant els últims 10 anys, se'ns va presentar la gespa artificial com una alternativa ecològica al que diuen malbaratament de l'aigua, és a dir, a l'hora de fer servir l'aigua per regar la gespa. Sí que és veritat que hem de ser realistes i no vivim en una zona on la gespa creixi de manera natural, bé, correcta i, i pugui viure, bé, no? Això ja te n'has d'anar al nord de la península més aviat o una mica en llocs més, més òptims. Aquí, per exemple, la zona de costa és una mica inviable. Llavors, com a opció per l'estalvi d'aigua i tal, que t'ho pintaven com més ecològic, va sortir aquest tema de la gespa artificial, no? Moltes de les empreses que feien catifes, que les catifes eren molt de quan érem més petits nosaltres, no? Dels anys 70, ja tothom tenia catifes a casa i ara és una cosa que es fa servir menys. Moltes de les empreses que feien catifes van fer una petita modificació a les màquines i es van posar a fabricar gespa artificial. Això ens ho van pintar com una alternativa bona a l'estalvi d'aigua i en realitat sí que ho és, un estalvi d'aigua, no? El problema és que són fibres plàstiques que en molt poc temps es comencen a esmicolar i a degradar. Fins a arribar al punt de fer-se microscòpiques, no? Hem estat nosaltres treballant en jardins, podant arbres, i quan escombres les fulles t'emportes gespa, t'emportes boles de gespa, com si fossin les boles de pèls dels gats, doncs t'emportes boles de gespa. Tot això, quan plou, va a través dels desaigües i se'n va directe al mar. I a mesura que es va degradant, quan trepitges la gespa, tot allò ho vas respirant, a més, no? Per tant, al final estan creant, sí que és veritat que és un plàstic que dura 7 o 8 anys, o 10, per tant no és un plàstic d'aquests d'un sol ús,
sí.
Però que al cap i a la fi ens trobarem amb tones i tones i tones de plàstic aviat que no sabrem què fer-ne i que ja s'hauran produït, ja hauran tingut la seva vida útil i no sabrem què fer-ne. A part de que fins que arribi al punt en el que diguis aquesta gespa s'ha de canviar perquè ja es desfà, hi hauran passat diversos anys en el que tu allò ho hauràs estat respirant i s'haurà anat degradant de manera microscòpica i haurà anat a parar tots els desaigües i haurà anat a parar al mar.
D'acord. Per tant, la gespa artificial, que no és tan ecològica en el sentit de que està feta de plàstic, de fibres plàstiques que es desprenen i que costa molt, després d'això va parar al mar i que costa molt que això es degradi, en cap cas és biodegradable. Per tant, malgrat sí que hi ha estalvi d'aigua, perquè no requereix un rec continu com sigui ho requeriria la gespa, la sostenibilitat d'alguna manera se'n va per una altra banda.
Sí, hi ha opcions, vull dir, hi ha opcions.
Clar, anem a això, quines opcions tindríem? Perquè, clar, entenent que, el que comentaves, que no som a un lloc on la gespa sigui fàcil de mantenir o de tenir o de que creixi, no?, de manera natural per un tema climatològic, no?, de la mateixa manera que hi ha plantes o fruites que aquí no tenim per un tema de clima, no?
Exacte.
Entenem que la gespa artificial doncs, no és tan sostenible com ens diuen. Quines alternatives tenim?
Bé, bueno, és que el primer de tot és que al final el tema de la gespa i de la és un tema força estètic, no? O sigui, no està escrit enlloc que tenir un tros verd hagi de ser el Camp Nou, no? Llavors hauríem de poder... Sí que és veritat que pots tenir una zona verda on tinguis plantetes i tinguis, hi ha mils de plantes verdes que queden fantàstiques allà. Si tu només que posis una miqueta d'aigua o que visquin amb la humitat de l'hivern, ja saps que a l'estiu et queda una mica més amarronat i només cal que poder que humitegis una mica pel matí un cop o dos a la setmana i en tindries prou, no? És a dir, el problema que tenim una mica és que tenim la concepció i la idea de que la gespa ha de ser el Camp Nou. Llavors poder, per exemple, pots tenir una zona verda sense que sigui una gespa perfecta, sense que sigui allò una catifa, no? Això ho pots tenir. Després tens opcions d'escorces o tens opcions de graves, tens infinitat de granulometria diferent i de colors i de textures i que al final si fas una mica de paisatgisme, no? Si fas,
sí.
fas raconets... A veure, hi ha maneres de fer sense que al final necessitis que sigui tot una extensió verda perfecta en la que pugui jugar un partit de golf o de futbol, no?
Queda clar, jo no sé si, i tu que estàs en contacte amb clients moltes vegades, costa fer entendre això, no? Que tenim aquesta com idea, no?, o imatge o idealitzada, no?, del nostre jardí amb una gespa perfecta, verda, no sé què, no?, i gens irregular, sí. Que probablement doncs, qui tingui gespa a casa seva natural, no?, doncs no tindrà una gespa, com tu dius, tan regular, tan verdeta, no sé què, sinó que canviarà de tons en funció de l'any i que no serà potser tan
sí,
tupida,
bueno,
no?
Que no està mal, no? De la mateixa manera que tens arbres caduques que t'indiquen quan ve la tardor i quan estàs a l'hivern, que la gespa el canvi de colors i surtin un tipus de flors, perquè de fet si les deixes, ara hi ha zones, si t'hi fixes hi haurà rotondes ara que ja estan grogues, tant totes surt una floreta groga molt xula i tal, d'aquí un parell de mesos sortiran les roselles i espellors estaran vermelles i això, després surten les borrajes, no? Que és aquella flor lilosa, que... Vull dir, bueno, pots anar deixant i pots anar fent, pots anar tallant, pots anar... I, la, tenim la idea una mica de, idealitzada de, dels jardins, no? Com el tema ara que resulta que s'estan posant un mogollon d'aquestes de palmeres tropicals i tal, de jardins, i són tot esterlitges i cocos plomosos. Dius, bueno, que no sabem on estem vivint.
Ui. Clar, perquè entenc que això després té conseqüències, no? És a dir, de la mateixa manera que si un posa gespa artificial, doncs sap que l'haurà de canviar als 8 anys i hi haurà de tornar fent un recanvi, etc etc, i que doncs el que comentaves ara realment no és tan sostenible, encara que d'entrada puguis quedar molt bonic, no?, estèticament, clar, posar també totes aquestes plantes tropicals, això també ha de tenir conseqüències a nivell de manteniment, és a dir, i no sé si sí, surt sí. més car fins i tot.
Bueno, és que les plantes tropicals aquestes que es posen sovint requereixen més recursos hídrics, al final. Vull dir que hi ha una barreja de no sé com dir-ho, d'idealització de lo que és la jardineria, no? Una mica, i crec que en aquest aspecte s'ha perdut una mica al nord, de la mateixa manera que, bueno, avui anava a direcció Campell i veia totes aquelles palmeres que ja n'hem parlat, no?
Sí.
Que al final són postes elèctrics amb una mica de verd a dalt de tot, no? I que a sobre els has de podar cada any, vull dir, que a sobre porten feina, no? Bueno, i reivindico des d'aquí una mica de sostenibilitat en la jardineria, no només en el tema estètic, sinó en el tema pràctic, en tots els aspectes, no? Mm-hmm. Pot anar donat de la mà tenir un jardí bonic i eficient, efectiu i alhora...
Clar, aquí està el tema, no? És a dir, entenc que la qüestió és entendre, no?, a qui tingui aquell jardí, no?, que pot tenir un jardí bonic sense passar per una gespa, no?, o per una gespa artificial, sense passar per una palmera o per una planta tropical, no? És a dir,
sí,
que amb productes
sí.
aquí es pot tenir un jardí molt bonic.
Sí, sí, i pots anar combinant, de fet, i sí que pots tenir un trosset de gespa, això, però clar, és una mica... A vegades hem anat a jardins de zones de properes aquí amb zones de gespa de 500 metres quadrats, 600 metres quadrats, no? És com una mica... També és veritat que les persones que acostumen a tenir aquestes superfícies de gespa són gent que no els hi preocupa massa la factura de l'aigua ni el que ni que els recursos arribin puguin tenir una fi, no? Tot ve una mica de la mà. Però de la mateixa manera ens hem trobat cases també d'aquestes molt grosses, on han eliminat pràcticament tots els arbres, han deixat dos palmeres i ho han fet tot de gespa artificial. A la zona de Terramar, si haguéssiu un dia un helicòpter o un dron, us faríeu creus de...
Seria interessant, fer aquest exercici i veure tots els jardins des de dalt, des de l'aire.
Al·lucinaríeu, sí. Per desgràcia, estem en un punt en el que els arbres són molèstia. Causen molèstia, molesten les fulles, molesten els fruits, molesten els ocells quan fan les seves deposicions, sí. Molesten els arbres perquè no es veu al mar, perquè no li entra sol, perquè... Bé, i llavors, al final, el problema que tenim és que s'estan portant plantes tropicals com palmeres perquè fan poca ombra i causen poca molèstia, i són senzilles de mantenir, i perquè només que posis gespa artificial al voltant ja, d'alguna manera, dona el pego. No?
Mm-hmm. Ja fa patxoca.
Ja fa patxoca, exacte.
Que és una paraula molt d'aquí. Edu, volies comentar... Sobre la poda d'alguns arbres, ja per acabar, sobre la poda d'alguns arbres que hi ha hagut a Sitges, d'aquelles que entenc que tu vas, quan vas pel carrer, clar, l'he dit, òbviament, per deformació professional, va mirant els arbres. Hi ha carrers que et poses les mans al cap, oi?
Bé, sí, en general. M'estava repensant si comentar o no, perquè, de fet, no vull criticar, perquè és molt fàcil fer-ho, però hi ha coses que... si estem en un camí de voler frenar el canvi climàtic, de mirar-nos la natura des d'una altra manera, crec que a vegades no anem pel bon camí, i crec que la superfície més gran que nosaltres coneixem és la que gestiona l'administració. Crec que en aquest punt l'administració, doncs això, té un paper superimportant, i que trobo que hauria de començar a fer les coses d'una altra manera.
Entenem que hi ha una poda excessiva.
Sí. Mira, això es pot veure, per exemple, en els arbres que hi ha a l'entrada de l'escola Barratxina. Es pot veure en concret en un arbre que hi ha al costat de la biblioteca de la plaça Catalunya. Hi havia un ficus, allà hi havia un ficus, ara hi han deixat un pal. No? Els arbres de carrer Santiago Rossinyol, per exemple, Seria interessant plantejar-se si hi ha llocs on poden haver-hi arbres o no. Vull dir, necessitem arbres, però no necessitem tenir molts arbres i tenir-los malament, sinó que necessitem poder tenir-les una mica menys i tenir-los de qualitat. No, que siguin arbres de veritat. Actuacions com la que es van fer al Passeig Vilanova, en el que es van refaldar tots els arbres per deixar els plomalls dalt de tot, per evitar treure aquells arbres que realment no hi han de ser allà, al final acabarà comportant que aquells arbres s'hauran d'acabar traient perquè han pujat el problema més amunt del que el tenien abans. No? S'hauria de fer realment un estudi i veure els llocs on poden haver-hi arbres o no hi han d'haver, o mirar d'optimitzar els espais, o mirar de fer una millor gestió. Al final, per quan parlem, quan nosaltres fem feines per ajuntament i això, al final, la manera que entenguin que tenir els arbres sants i tenir-los en condicions és parlar-los de diners, no? Quant et costa tallar aquests arbres cada any? Hòstia, ostres, em costa tant. Bueno, però, doncs mira, que sàpigues que aquests arbres no s'han de tallar cada any, no? Que això que esteu fent no és correcte i que aquestes actuacions que heu fet us portarà més feina, perquè la brotació d'aquests arbres, donada l'actuació que els heu fet, serà una brotació de reacció, que es portarà problemes, que... En fi, que el que falta és una mica de gestió i de coneixement, no? Jo convido a cada tant en tant a tots aquells amants dels arbres i les plantes, feu ullades a segons quins arbres veieu pels carrers i convido a que feu un pensament a veure si realment allò us sembla un arbre o no us ho sembla i com creieu que hauria de ser.
No, i és interessant perquè, a més, acostuma a ser un dels comentaris habituals entre la ciutadania, quan va pel carrer, les podes als arbres, i de fet amb l'Edu ja vam aprendre que podar en excés als arbres té conseqüències, no? I estem fent malbé la planta i l'estem fent patir en molts casos innecessàriament. Clar, aquí també entra el joc d'entendre quan plantem un arbre que plantar un arbre no és només l'arbre, és el que comentaves, és les fulles que cauen, els ocells que hi aniden, no? I tot allò que comporta la planta, no només la visió estètica, que potser una mica l'espai d'avui acaba amb això, és a dir, que ens centrem moltes vegades en la part estètica de la planta.
Sí, sí, sí. En l'arboricultura, de fet, nosaltres sempre que parlem amb administracions ho posem bastant fàcil. Els diem que posin una balança quins beneficis i quins inconvenients té. Què té aquests arbres d'aquest carrer que t'aporten, més beneficis o més inconvenients? I ja està, hem de valorar a veure realment fins a quin punt ens aporten o no beneficis als arbres i quins beneficis té que l'arbre sigui gros o tenir un xupa-xup petit que s'assimila a una paperera o un fanal i haver de a sobre destinar recursos contínuament a allò.
Queda clar. Edu, moltíssimes gràcies, ho deixem aquí, seguirem en unes setmanetes i a més aprofitaré per fer-te unes quantes preguntes de trucs d'aquests de tota la vida i ens dius si anem ben encaminats o això són mites.
Fantàstic.
D'acord?
Molt bé, moltes gràcies a tots.
Adéu-siau, gràcies.
Adéu, bon dia.